Bon dia. L'Ajuntament d'Olot mantindrà la partida econòmica per la piscina municipal coberta en els pressupostos del 2025.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Nosaltres no abandonem el projecte de la piscina, volem superar aquests obstacles i, per tant, una vegada estiguin solucionats, el que procediria més a tornar a aprovar inicialment el projecte amb aquestes modificacions per fer-ho definitivament. Això ha d'endarrerir l'inici de la construcció de les obres que ja havíem previst per a principi d'any, però bé, la Generalitat en aquest cas ha estat molt clara, molt contundent en dir-nos la piscina tal com l'heu plantejat no la podeu fer.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, diu que no abandonen el projecte tot i l'informe desfavorable de la Generalitat. Els pressupostos, que s'aprovaran definitivament aquest vespre, inclouran aquesta partida perquè es faran les millores que reclama la Generalitat. Berga també lamenta que el pes de les institucions locals passi en un segon pla quan es volen tirar endavant equipaments d'aquest tipus. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 19 de desembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
La cúpula denuncia que l'Ajuntament no ha cobrat l'IBI dels habitatges buits. Per aquest motiu votaran en contra de les ordenances fiscals, que també s'aprovaran definitivament aquest dijous. Consideren que és un incompliment d'un pacte signat amb l'equip de govern el mes d'octubre. Salvem les Valls demana a la Generalitat que estudiï bé el projecte de la variant perquè es construirà en zona inundable. Una desena d'entitats ecologistes d'arreu de Catalunya han fet la mateixa petició en els diferents projectes previstos en zones potencialment inundables. En educació, els canvis constants a batxillerat i la incertesa de com serà la selectivitat perjudiquen la qualitat educativa dels alumnes de la Garrotxa. El Ministeri d'Educació vol que la literatura catalana i castellana passin a ser assignatures optatives, unificar física, química, biologia i ciències ambientals en dues assignatures i treure pes al treball de recerca. Olot, el millor regal de Nadal, és la nova campanya per potenciar el comerç local que ha engegat l'Ajuntament d'Olot. Aquesta iniciativa pretén posar en valor l'experiència de cada compra i degustació al comerç local i remarcar la importància que aquests sectors tenen per la ciutat. En esports, el club tenis taula Olot eclipsa el Burgos i tanca el 2024 amb una victòria. 2 punts d'un Rafael de las Heras Axials i 2 més de Provost i Esmudenko van permetre a l'Olot aquest dimecres al vespre emportar-se la victòria a l'últim partit de l'any. També parlarem de futbol territorial, perquè l'Hostoles és un dels candidats a recuperar la tercera catalana. Els de Sant Feliu de Pallerols són tercers a 4 punts del líder, el Besalú. I precisament tancarem l'informatiu allà mateix a Sant Feliu, perquè el municipi ja llueix un arbre de 9 metres de llana fet amb més de 70.000 flors i elaborat per més d'un centenar de veïnes. És, sens dubte, un dels elements icònics d'aquest Nadal garrotxer.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Oriol Junqueras cessa el responsable d'investigar el cas dels cartells contra els Maragall. La investigació assenyalava que el president del partit estava al corrent de l'acció dels cartells, un fet que Junqueras sempre ha negat. Rodalia recupera progressivament la normalitat després d'un matí marcat per les incidències. Una incidència a l'estació de Castelldefels ha afectat la R2, R2 Nord, R2 Sud, R13, 14, 15, 16 i 17 i una avaria també a la R11 i RG1. Fa que els trens circulin per via única entre Sant Miquel de Fluvià i Figueres. Les exportacions catalanes repunten un 12,7% a l'octubre fins als 9.652,4 milions d'euros, la xifra més alta des del març de l'any passat. Les bones xifres del mes fan que es moderi la caiguda acumulada de l'any fins a l'1,4%. En successos investiguen una organització que recollia animals abandonats a Barcelona per maltractament i sacrificis injustificats. Més de 50 ajuntaments que desconeixien les irregularitats han contractat els serveis de les empreses implicades. En l'àmbit internacional, l'exmarit de Gisèle Pelicó, condemnat a 20 anys de presó, la pena màxima per violar-la i drogar-la repetidament. Les condemnes als altres 50 acusats van dels 3 als 15 anys, per sota del demanat per la Fiscalia en considerar que no tenien coneixement que estava drogada. I Volodymyr Zelensky admet que sense els Estats Units és difícil assegurar el suport a Ucraïna i diu que necessiten la unitat transatlàntica. Costa afirma que la guerra de Rússia també està en joc al dret internacional i demana acabar amb l'invasió.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Sembla que avui es comencen a moure les coses. Arriba un front a primera de la tarda. De fet, ja hem notat aquesta ventada de Ponent, Garbí, vent de oest, sud-oest, que dalt del Montseny ha arribat a 121 km per hora. A la Tosa, 2.500 metres, ha arribat a 72 km per hora. Ventós i a Olot, uns 40 km per hora, o també a la Vall d'en Bas, un vent bastant intens. Bé, a mitjanit teníem les mínimes, al voltant de 0 graus o, per exemple, 2 graus a Olot, però al matí d'hora ja en teníem 10, s'ha notat aquesta ventada. A Anglès, a les 6 de la matinada, tenien 17 graus de temperatura. De matinada s'ha baixat a 2 sota 0 a Das, a la Cerdanya, o 0 graus a la Tosa. Per tant, déu-n'hi-do aquesta ventada que ha fet pujar la temperatura a mesura que avançava la matinada. Cel mig ennuvolat i després, a la tarda, arriba aquest front, aquest divendres. Pot caure alguna nevada al Pirineu, primer a cotes altes, més de 2.000 metres. I a la tarda o al vespre, baixant ràpidament, baixarà molt la temperatura avui a muntanya, amb aquest vent de nord-nord-oest, fins als 1.400 metres. Algun ruixat, a la tarda o al vespre, no es descarta al nord de l'Alt Empordà i entrar a la matinada cap a la selva sud del Baix Empordà. La resta no preveiem precipitació. Aquest front seria d'una petita nevada, poca cosa, d'una a 3 centímetres, d'una a 5 centímetres, al Ripollès i a la Cerdanya. Dissabte, una situació que vindrà marcada pel vent del nord, el vent de mestral, el sol, la temperatura baixa notablement. A muntanya, atenció, al Pirineu, les temperatures seran 10, 12 o 14 graus més baixes que els últims dies. I també es notarà tant de dia com de nit a la resta. Tot això amb sol. I diumenge arriba una petita pertorbació de nord, vent, tramuntana, alguna petita nevada al Pirineu cap als 1.000-1.200 metres, Cerdanya-Ripollès, bàsicament tot, perquè farà molt vent, i la resta no ha de ploure. Dilluns i dimarts de la setmana que ve baixarà més la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa a l'antena de Ràdio Olot d'aquest dijous 19 de desembre de 2024. L'Ajuntament d'Olot mantindrà la partida econòmica per la piscina municipal coberta en els pressupostos de l'any vinent. Pep Berga diu que no abandonen el projecte, tot i l'informe desfavorable de la Generalitat. Els pressupostos que s'aprovaran definitivament aquest vespre inclouran aquesta partida perquè es faran les millores que reclama la Generalitat. Berga també lamenta que el pes de les institucions locals passi en un segon pla quan es volen tirar endavant equipaments d'aquest tipus. Ens en dona més detalls l'Aniel Puigvert.
Durant el ple de l'Ajuntament d'Olot del mes d'octubre es va aprovar inicialment el pressupost per l'any 2025. En aquell moment hi havia una partida econòmica important reservada per l'inici de la construcció de la piscina municipal coberta, tot plegat abans que la Generalitat enviés un informe desfavorable del projecte. Tot i aquest contratemps, des de l'equip de govern no es descarta seguir reservant aquesta partida en els pressupostos de l'any vinent. Ho ha explicat l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Nosaltres no abandonem el projecte de la piscina, volem superar aquests obstacles i, per tant, una vegada estiguin solucionats el que procediria més a tornar a aprovar inicialment el projecte amb aquestes modificacions per fer-ho definitivament. Això endarrerirà, ha d'endarrerir l'inici de la construcció de les obres que ja havíem previst per a principi d'any, però bé, la Generalitat en aquest cas ha estat molt clara, molt contundent en dir-nos la piscina tal com l'heu plantejat no la podeu fer.
En el document al qual va tenir accés Ràdio Olot i Olot Televisió fa un mes es detallava que Olot ja compta amb les instal·lacions del Club Natació Olot i, per tant, la piscina municipal no seria necessària. Entre molts aspectes, des de la Generalitat es considera que no queda prou justificat l'impacte ambiental de l'equipament i les despeses que pot ocasionar. Berga lamenta que en casos així no es tingui més en compte l'opinió de l'ens local.
Aquest és un informe vinculant, per tant, no hi ha elecció per part nostra, és a dir, és allò de que l'autonomia local, les decisions que poden prendre els ajuntaments, a vegades es veuen alterats doncs, per altres administracions que fan un informe. Jo, sincerament, penso que els requeriments que ens demanen no estan del tot justificats, però bé, el que hem de fer és convertir un informe desfavorable en favorable i començar més endavant. Això no afecta el pressupost, és a dir, el que hi ha en el pressupost de 2025 és una partida important per iniciar les obres de la piscina.
L'alcalde d'Olot també detalla que en el cas que no arribi un informe favorable del projecte de la piscina municipal coberta, l'equip de govern decidirà què fa amb aquesta partida econòmica.
Si veiéssim que el temps passa de tal manera que la Generalitat no fa un informe favorable, doncs ja decidirem quina destinació donem en aquests recursos que tenim en el pressupost, però ara mateix el pressupost està bé tal com es va aprovar.
El pressupost de l'Ajuntament d'Olot per aquest 2025 s'aprovarà definitivament aquest dijous en el darrer ple de l'any.
En la línia de l'aprovació dels pressupostos i les ordenances fiscals, la CUP Olot denuncia que l'Ajuntament no ha cobrat l'IBI dels habitatges buits. Per aquest motiu votaran en contra de les ordenances fiscals que també s'aprovaran definitivament aquest vespre. Consideren que és un incompliment d'un pacte signat amb l'equip de govern el mes d'octubre i una manca de confiança entre partits. Segons la CUP, hi ha 1.900 habitatges buits arreu de la ciutat. Natàlia Moreno.
Aquest dijous també s'aproven les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot, unes ordenances que tenien l'abstenció de la CUP gairebé assegurada, però que després d'un incompliment d'un pacte entre el partit i l'equip de govern es convertirà en un vot en contra. Segons el partit encapçalat per Jordi Gasullà, l'Ajuntament no ha cobrat cap recàrrec de l'IBI als habitatges buits, que segons el mateix partit són un total de 1.900. Remarquen que a mitjans d'aquest octubre van firmar un acord amb l'equip de govern on es comprometien a cobrar aquest recàrrec. Gasullà també ha explicat que l'alcalde d'Olot, Pep Berga, va confirmar aquest fet en l'última junta de portaveus. El portaveu de la CUP Olot justifica així el vot en contra de les ordenances.
Nosaltres teníem un acord per a una abstenció que tenia una condició sine qua non, que era que s'incoessin els expedients dels habitatges buits de 2024 per no perdre aquesta recaptació i perquè fes la seva funció de posar pisos de lloguer, que és el que necessita aquesta ciutat. I com que hem constatat abans que acabi l'any que no s'ha incoat ni un dels expedients que s'havien d'incoar al llarg d'aquest 2024, hem pres la decisió de votar en contra de les ordenances fiscals de l'any que ve.
Segons la CUP Olot, l'Ajuntament porta 3 anys incomplint les seves pròpies ordenances. El 2022 va ser el primer any que Olot tenia la capacitat de cobrar aquest recàrrec i van enviar 460 cartes informatives, mesura que consideren insuficient. Des de la CUP diuen que és un fet greu i una pèrdua de confiança després de tenir l'acord signat.
Evidentment, això és un element de pèrdua de confiança. Però nosaltres no deixarem de fer el que hem vingut a fer, que són propostes per millorar la vida de la ciutat d'Olot, i en aquí insistirem. El que passa és que ara potser haurem d'insistir sabent que potser doncs, els pactes no s'acaben de complir sempre. Però no serà perquè nosaltres no hi posem de la nostra part, nosaltres ens hem posat a disposició de negociar coses que creiem que milloren la vida en aquesta ciutat. Veurem si continuen incomplint coses com aquesta o realment es posen les piles i és com creiem que haurien de ser les coses i compleixen la resta de pactes que hem fet.
El portaveu de la CUP Olot ha afegit que han presentat una al·legació desestimada per l'equip de govern perquè el recàrrec de l'IBI es cobri ja comptant els anys que porta 8 a partir del 2022 i no es deixin de comptabilitzar. L'acord entre partits, signat fa uns mesos, preveu aplicar el recàrrec del 50% el primer any i que es pugui incrementar fins al 150%.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Salvem les Valls demana a la Generalitat que estudiï bé el projecte de la variant perquè es construirà en zona inundable. Una desena d'entitats ecologistes d'arreu de Catalunya han fet la mateixa petició en els diferents projectes previstos en zones potencialment inundables. Segons Salvem les Valls, no s'ha tingut prou en compte les característiques de la zona de Codella i creuen que el nou govern de la Generalitat s'està precipitant per pressions polítiques. Gerard Puigdemont.
Salvem les Valls i una desena d'entitats ecologistes més d'arreu de Catalunya han presentat un manifest conjunt a la Generalitat i a l'Agència Catalana de l'Aigua per demanar que estudiïn bé els diversos projectes i infraestructures que es pretenen construir a diferents indrets que estan qualificats de zones potencialment inundables. Des de Salvem les Valls diuen que aquest és un fet que els ha preocupat sempre en relació al projecte de la variant, però que després del que ha passat al País Valencià, els responsables polítics han de garantir que una via com la variant no comporti mals majors a les persones del territori. Segons el portaveu de Salvem les Valls, Moisès Mont, en relació a la variant Garrotxina, hi ha clars exemples de llocs que es poden inundar i per on es projecta que passi la carretera.
Com pot ser tota la zona de Codella, que és una zona molt, molt preocupant en el nostre sentit, perquè és com un coll d'ampolla de tot el que és la Vall d'en Bas. Tota l'aigua de la Vall d'en Bas que baixa de la serralada de Falgàs ha de passar per la zona de Codella i és un coll d'ampolla molt important que tenim allà i que si no ho vigilem els danys poden ser molt greus. A més, tinguent en compte el tipus d'infraestructura que volen fer allà.
Des de Salvem les Valls adverteixen que una infraestructura com la variant Olot, les Preses i la Vall d'en Bas portarà al darrere un creixement pel que fa a edificacions. Diuen que posar més asfalt a la vall farà que redueixin les possibilitats que el sòl agrícola absorbeixi l'aigua i que el risc d'inundació sigui major. També estan convençuts que amb el canvi climàtic els episodis extrems, com les riuades, s'intensificaran i fins i tot alerten que la construcció de la variant pot comportar canvis de zones d'inundabilitat que poden afectar a zones de la vall que actualment no estan afectades.
Per tant, ho hem de tenir en compte. Tot això són efectes del creixement que, si no es tenen en compte, a la llarga podem tenir problemes i Déu vulgui que no veiem mai el túnel que està projectat a la zona de Verntallat que ho veiem cobert d'aigua. Perquè això, bueno, no sé si ens ho podem arribar a imaginar que això pugui passar, però els que som aquí sí que creiem que amb el que tenen previst en el projecte no serà suficient per cobrir allà on ja hem vist a hores d'ara o les generacions que estem ara ja hi hem vist del nivell de l'aigua.
Sobre les darreres informacions sorgides del projecte de la variant, amb la redacció del projecte completada i la intenció del govern de la Generalitat de posar fil a l'agulla en la construcció de l'obra, des de Salvem les Valls creuen que el govern de Salvador Illa està caient a les pressions polítiques de Junts i d'Esquerra Republicana al Parlament per avançar de pressa tots els tràmits perquè es comenci a construir la via. Tot en un moment, diuen, que és més clau que mai anar amb peus de plom i pensar molt bé les decisions que es prendran.
En una infraestructura d'aquestes característiques no podem acceptar pressions polítiques, sinó que s'han de fer les coses ben fetes perquè el que no podem permetre és que passi com el que ha passat a València.
Des de Salvem les Valls volen esperar que el projecte constructiu s'aprovi definitivament. Després acabaran de valorar si presentaran un contenciós administratiu. Tot i ara com ara, asseguren, això és el més possible que passi.
I en educació, els canvis constants a batxillerat i la incertesa de com serà la selectivitat perjudiquen la qualitat educativa dels alumnes de la Garrotxa. El Ministeri d'Educació vol que la literatura catalana i castellana passin a ser assignatures optatives, unificar física, química, biologia i ciències ambientals en dues assignatures i treure pes al treball de recerca. El cap d'estudis de batxillerat de l'Institut Bosch de la Coma, Enric Sant Salvador, demana a les administracions que defineixin els canvis el més aviat possible per poder planificar els cursos amb més antelació.
Després de l'enrenou que s'ha generat pels canvis anunciats en els cursos de primer i segon de batxillerat i les conseqüències que poden haver-hi a la selectivitat i amb les notes de tall a l'accés a la universitat, els instituts demanen que els departaments no vagin fent cops de volant i que aclareixin d'una vegada per totes com serà el pròxim curs. Des del Ministeri d'Educació espanyol volen homogeneïtzar els currículums dels alumnes de batxillerat i és per això que volen passar les dues literatures a assignatures optatives, unificar física i química en una assignatura i biologia i geologia amb ciències ambientals i també reduir el pes del treball de recerca que ara representa el 10% de la nota. El cap d'estudis de batxillerat del Bosch de la Coma, Enric Sant Salvador, explica en què pot perjudicar aquests canvis als alumnes.
El que considerem que els acaba perjudicant, sobretot en aquestes matèries que es redueixen, són els continguts que desenvolupen i, per tant, tots els aprenentatges i totes les habilitats que en van derivades. Estem constantment retallant el nivell educatiu del país a base de cops de retallada i cops de volant sense sentit.
Tot i això, des de la Conselleria d'Educació de la Generalitat han fet un pas enrere i han afirmat que la literatura catalana i castellana seguirien sent assignatures de modalitat als batxillerats de Ciències Socials i Humanitats. Sant Salvador diu que un dels problemes que l'educació cada vegada estigui més en decadència és per als canvis constants que hi ha i la poca planificació de la qual disposa el professorat.
Jo no et sabria dir a dia d'avui si ha anat baixant o no, també perquè al final la planificació d'aquestes proves també ha anat canviant. Ens trobem que fa 2 anys hi va haver un canvi molt sobtat en com eren les proves de matemàtiques o d'alguna altra matèria, per tant, sense previ avís i sense haver-ho pogut treballar, que aquest és un altre dignificat. Que baixin les qualificacions de les PAU no és només perquè no vinguin ben preparats, sinó perquè també la seva planificació també canvia de manera constant.
Sant Salvador explica que el nivell de la selectivitat pel que fa a la Garrotxa s'ha mantingut estable, tot i que depèn molt de cada curs i els alumnes que l'integren. A més, reclama
que qui estigui al volant condueixi pensant a X anys vista. Tenim molt la sensació que cada 2 anys van canviant una mica la planificació educativa. I, ostres, l'educació ha de ser la base pels futurs governants, ha de ser la base per la futura societat que tinguem. Si no hi ha una coherència a llarg termini, quin món ens busquem? Quin país estem intentant formar? Al final, els alumnes no tenen constància, tenen la sensació de que se'ls hi canvien les regles del joc cada 2x3.
Els canvis sobre la unificació de les assignatures de ciències i treure pes al treball de recerca sembla que seran definitius. Per altra banda, des dels centres escolars de Catalunya i la Generalitat consideren que treure la literatura catalana d'assignatura de modalitat per als alumnes de segon de batxillerat seria atemptar contra la mateixa llengua.
Arriba el moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. L'informe del preu del lloguer del tercer trimestre del 2024 que ha publicat la Cambra de la Propietat Urbana de Girona revela un augment generalitzat del preu del lloguer mitjà a les comarques gironines. Figueres és la població on més s'incrementa el lloguer en comparació al trimestre anterior, amb un increment del 4,9%. El preu del lloguer durant el tercer trimestre va ser de 572 euros. A la costa, però, és on l'augment és més acusat. Aquí, si comparem els preus respecte del tercer trimestre de l'any passat, s'han enfilat un 10%. Passant dels 685 euros de mitjana que hi havia el 2023 als més de 750 actuals. En aquesta zona el preu també supera la mitjana de Catalunya excloent Barcelona. Precisament a casa nostra, Olot, en canvi, és l'única població estudiada on el preu ha baixat respecte a fa un any. Malgrat això, sí que han incrementat els lloguers respecte al segon trimestre. Ara mateix, a la capital de la Garrotxa, el preu del lloguer és de 537,74 euros. Durant el segon trimestre, se situava en els 520 euros i fa un any en 544. Durant el tercer trimestre de l'any, també s'ha detectat un descens del nombre de contractes nous de lloguer, una tendència que ja s'havia produït en els darrers trimestres i que continua. A Girona, el descens ha estat del 16%, a la costa del 20% i a Figueres, i també a casa nostra, Olot, del 17%. En matèria d'obres, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat la redacció del projecte que ha de definir les actuacions necessàries per connectar la C-65 amb el campus de la Salut i el futur Hospital Josep Trueta. A més, el projecte també ha de contemplar la unió amb els nous sectors urbanístics que es preveuen desenvolupar els terrenys ubicats entre Salt i Vilablareix, on hi haurà zones residencials i d'activitat econòmica. I el fiscal demana presó permanent revisable per l'acusat d'assassinar la parella Campdevànol entre el 20 i el 21 de setembre del 2022. També sol·licita una condemna de 18 anys per delictes d'agressió sexual i maltractament habitual. A l'escrit d'acusació recull que el processat va actuar amb una perversitat extraordinària i va propinar una pallissa despietada a la víctima durant dies. La noia de 21 anys tenia més de 60 ferides arreu del cos, entre les quals contusions, incisions, cremades i també diverses dents trencades. L'autòpsia també va confirmar que l'homicidi la va agredir sexualment apunyalant-la als genitals. El cas arribarà a judici amb jurat popular a l'Audiència de Girona.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, Olot, el millor regal de Nadal és la nova campanya per potenciar el comerç local que ha engegat l'Ajuntament d'Olot. Aquesta iniciativa pretén posar en valor l'experiència de cada compra i degustació al comerç local i remarcar la importància que aquests sectors tenen per la ciutat. Enguany, els protagonistes són els comerciants i restauradors d'arreu de la ciutat.
La capital de la Garrotxa torna a impulsar un any més una nova campanya de promoció del comerç local per aquestes festes de Nadal. Olot, el millor regal de Nadal. Gemma Canalia, regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Olot, explica que enguany els protagonistes són els mateixos comerciants, restauradors i placers que expliquen els seus desitjos per aquestes festes de Nadal.
Aquest any hem volgut fer una nova aposta, canviar i que les persones veiessin les cares que hi ha darrere de cada taulell, d'aquelles persones que cada dia s'aixequen, cobren les seves persianes i que posen en venda els seus productes, però dic, amb la varietat, amb la qualitat i amb la proximitat i, a més, us diria, amb la màxima professionalitat.
A través d'aquesta iniciativa es vol demanar a la ciutadania que, de cares a aquests propers dies tan especials, tinguin en compte, més que mai, els establiments locals a l'hora de fer les compres de Nadal i Reis.
Hem fet ara concretament perquè també són uns moments molt més sensibles en el qual el consum també augmenta considerablement i és potser el moment més òptim per llançar aquest missatge de que les persones, a l'hora de prendre qualsevol decisió, a l'hora de fer aquest element de fer la compra, doncs que esculli sobretot el que té prop de casa.
Aquesta campanya de promoció del comerç local va sorgir durant el 2020, en plena pandèmia de la Covid-19, per conscienciar la població de la importància del comerç i la restauració locals. Es calcula que unes 5.000 persones treballen en el comerç i la restauració arreu de la comarca.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
El Club Tenis Taula Olot eclipsa el Burgos i tanca el 2024 amb una victòria.
L'esport a Ràdio Olot.
Dos punts, un Rafael de las Heras brillant i dos més de Provós i Esmudenko van permetre aquest dimecres al vespre a l'Olot emportar-se la victòria a l'últim partit de l'any. L'equip ara se situa a la zona tranquil·la de la Superdivisió i marxa de vacances sense cap pressió. Guillem Guardiola.
Després de brillar en la fase inicial de l'Europe Trophy el passat cap de setmana, el Club Tenis Taula Olot ha rebut aquest dimecres al vespre al Burgos, al pavelló d'esports. L'equip hi arribava amb confiança, una confiança que podia anar molt bé, però també molt malament pel risc de relaxar-se. L'Olot ha sortit a mossegar. De fet, Rafael de las Heras no ha deixat cap opció al xinès Chun Hang. 3-0 i gairebé sense patir. El vigent campió d'Espanya ha donat molt de valor a la victòria després del partit.
Sí, era un partido que realmente era clave para nosotros. Al final los dos estamos cerca de la zona de descenso. Y bueno, hemos sabido al final sacar un resultado positivo, súper positivo. Y también, como decías, es el primer partido mío. Quizás ha sido el que nos ha dado un poquito esa inercia positiva con la que hemos podido ya afrontar mejor el partido. Luego sí es cierto que el partido de Yaros nos ha puesto un poco quizás contra las cuerdas porque pensábamos que iba a ganar. Pero bueno, al final he conseguido sacar yo el cuarto partido contra Belic, que era difícil para mí. Y ya con 3-1 sí que es cierto que Yaros estaba mucho más tranquilo para poder terminar el partido.
Damián Provost no ha tingut temps ni d'escalfar la banda, que ja li ha tocat sortir a la pista. Ho ha fet amb cap, amb calma, però també amb força per tombar Belic, també per 3-0. La sorpresa ha arribat de la mà de Yaroslav Esmudenko. L'ucraïnès ha cedit davant el nacional Berzosa i ha sortit derrotat amb un dolorós 0-3. Amb el 2-1 del Burgos, de las Heras ha tornat en escena per guanyar Bèlic en 4 jocs, l'últim espectacular, de 15-13. Esmudenko aquesta vegada sí ha tornat a aparèixer per derrotar Chun Hang i posar el 4-1 definitiu en el marcador. El coordinador del primer equip, Marc Costa, ha destacat la importància d'haver guanyat l'última batalla del 2024.
Necessitàvem els punts, necessitàvem agafar distància de la part baixa de la classificació, ens posem a zona mitja, tranquil·la, tindrem unes vacances de Nadal doncs, en zona tranquil·la, sense patir per els punts, per patir per la classificació, i la veritat és que hem continuat amb una dinàmica molt bona, ja respecte hem donat molta continuïtat als partits que vam estar jugant el cap de setmana, hem començat molt bé amb en Rafa de las Heras, que ha jugat molt bé amb el seu jugador asiàtic.
El Club Tenis Taula Olot marxa de vacances tranquil, amb la feina feta i a 4 punts de les posicions de descens. El pròxim partit serà en Terres Basques, el divendres 10 de gener, a la pista de l'Irun, l'ECA Enea Basc.
En futbol territorial, l'Hostoles és un dels candidats a recuperar la tercera catalana. Els de Sant Feliu de Pallerols són tercers a 4 punts del líder, el Besalú. El club reconeix que és un projecte nou i que l'equip es limita a anar partit a partit sense l'objectiu de pujar.
21 de desembre de 2024, l'Hostoles jugarà aquest dissabte l'últim partit de l'any. Els garrotxins no es van adaptar a tercera catalana l'any passat i van acabar coers amb només 8 punts. El club ha començat una nova temporada a la darrera categoria del futbol territorial amb un nou projecte. La primera volta no ha estat gens malament. De fet, només falten 3 partits per tancar el primer tram de la temporada i l'Hostoles s'ha posicionat com un dels clars candidats a ascendir. L'equip és tercer amb només 3 derrotes. Segons el tècnic Adrià Jurado, la Lliga ha començat molt bé.
Poder inclús millor del que esperàvem, perquè és un projecte nou, amb equip tècnic nou i sense cap objectiu molt amunt. Era simplement començar el projecte, començar a entrenar bé, a ficar bé l'equip físicament.
Un projecte totalment renovat, sense cap mena de pressió per recuperar la categoria perduda l'any passat, la tercera catalana.
No, en cap moment ens van marcar recuperar la categoria, simplement era això, com a projecte nou que et dic, començar a establir unes bases, una idea, i a partir d'aquí els resultats anaven sortint. Quan estiguem a l'abril-maig veurem on estem, perquè sincerament no ens preocupa la classificació i un cop veiem on estem sí que aviam què fem.
A més, de la mateixa forma que ho va fer l'entrenador del Besalú, Nil Congost, el tècnic de l'Hostoles, Adrià Jurado, també ha remarcat l'augment de nivell de la quarta catalana.
I crec que el nivell de quarta ha augmentat força. També és veritat que tercera ens veiem que ens costava molt aquests últims anys perquè el nivell també ha pujat, però aquí quarta trobo que hi ha molt bons equips i que ara ja no hi ha allò de que tens 5-6 victòries assegurades a algun camp. Ara ja tots els partits et poden fotre i és el maco de la competició.
L'Hostoles visita el camp del Sant Miquel de Campmajor aquest dissabte a les 4 de la tarda en l'últim duel del 2024.
I per tancar la carpeta esportiva d'avui, un apunt que hem conegut aquest mateix dijous és la data i hora del partit habitual a favor de Càritas Garrotxa a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot disputarà per tercer any consecutiu aquest partit en benefici de l'entitat garrotxina contra el Barça Atlètic. Serà el proper dissabte, 4 de gener, a partir de les 12 del migdia a l'estadi municipal d'Olot. Una cita solidària amb tota la recaptació destinada a Càritas Garrotxa. Properament es posaran a la venda les entrades a través del web del club. I avui a la contraportada, un arbre de 9 metres, fet de llana i amb més de 70.000 flors, elaborat per un grup de veïnes de Sant Feliu de Pallerols. És, sens dubte, un dels elements icònics d'aquest Nadal garrotxí, si escoltem aquestes xifres. Tot plegat s'ha fet possible gràcies a una iniciativa impulsada pel grup de dones del poble. Nosaltres hem anat a parlar amb elles.
Des de fa uns dies, tothom qui passa per la carretera principal de Sant Feliu de ben segur que s'atura a fer un cop d'ull a un element llampant i gran situat prop de la zona esportiva. És un arbre de Nadal comunitari que han impulsat el grup de dones del poble. En parlen Mireia Blanc i Montserrat Ortiz, dues de les seves membres.
Tot va començar un dia aquí mateix, a l'arbre, vam quedar una colla de dones al setembre per decidir una mica què podíem fer perquè durés en el temps, no? Algú molt que tingués un impacte visual.
Teníem clar que volíem que fos de llana, que també pogués participar-hi molta gent i ens vam embrancar en un projecte llarg, laboriós, però meravellós.
En total s'han fet més de 70.000 flors. L'arbre han fet possible unes 120 persones i han participat des de nenes de 5 anys a senyores de 95, un projecte que ha servit, entre altres coses, per unir una mica més els veïns d'aquest poble garrotxí. En parla l'Àngela Pallarès, una altra de les membres del grup de dones de Sant Feliu.
Col·laboració, companyia, fer poble, una cosa que a mi en lo personal em sembla molt interessant perquè estem parlant d'un poble que és el treball intergeneracional, com també han participat homes en moments claus de tot el procés de l'arbre, amb l'estructura tècnica, ajudant-se a fer els talars que hem necessitat posar per vestir tot el tapís.
Des de l'Ajuntament destaquen la importància que sorgeixin projectes com aquest impulsat pels mateixos veïns i veïnes. En parla Artur Colomer, alcalde de Sant Feliu.
Bé, és una forma bonica de treball comunitari, d'esperit col·laboratiu entre la gent del poble, i la veritat doncs, que com a Sant Feliuencs i Pesca Lluna ens sentim molt orgullosos de tota aquesta feina que s'ha fet des del grup de dones de Sant Feliu.
L'arbre fa ben bé uns 9 metres i ja s'ha convertit en un nou tret identitari de Sant Feliu.
Doncs amb l'arbre de Nadal de Sant Feliu de Pallerols tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 19 de desembre de 2024. De seguida, l'últim programa de l'En Profunditat d'aquest 2024, una conversa recuperada de la finestra d'Olot Televisió amb Aleix Aplanagumà, mestre artesà reconegut fa pocs dies per la Generalitat de Catalunya. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.